Que n'és important el somriure per poder viure més bé, perquè a part de totes les propietats i de tot, aquelles coses que tenen bones, que no costa diners, etc etc, però està claríssim que anem esbocinant aquests aspectes de la nostra vida que ens poden fer una vida més agradable. Petites coses i que bonics i que interessants i quines petites per l'espai que ocupen, però si en tenim molts, déu-n'hi-do, que són els llibres. Rosa Maria Bertroli, bona matinada.
Bona matinada a tothom. A veure, a mi em sembla, Maite, que són aquestes precisament les petites coses que ens envolten les que ens fan la vida més agradable.
Jo t'haig de confessar que sí, que jo sense el meu llibre no sóc ningú. Cada dia una estoneta de lectura, això a mi és un d'aquells raconets i d'aquelles coses que al cap del dia dius... Posem-ho en el sac de les coses positives.
Però els llibres són importants, però a vegades mai té també aquelles mirades, aquells gestos, una trucada, una pregunta de dir com t'ha anat el dia? Aquestes coses són les que hauríem d'anar a buscar, no?, a la vida.
Ai, sí, això que dius que em recorda aquells versets del Serrat que deia, en aquella cançó, no?, de Són aquelles pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí.
Ai, Rosa, que motius ens hem posat ara, eh?
Ara, no sé si podrem continuar. Escolta, Serrat, amb aquestes paraules tan ben dites, la veritat és que és un mestre.
Sí, a més que aquesta setmana també he estat a Barcelona, a l'Auditori, crec.
Al Palau, diria.
Al Palau, sí. Però, en tot cas, nosaltres anem als llibres, que és el que ara no ens perdéssim, no perdéssim la pista. Jo no sé si en les novel·les que ens portes avui, Rosa, hi ha aquestes petites coses, on hi passen gaires d'aquestes petites coses.
I tant que n'hi ha. Primera recomanació, just quan em vas dir el tema d'avui, jo estava llegint un llibre petit, d'unes 60 pàgines, de format petit, és a dir, uns 20 centímetres justos d'amplada, però de missatge enorme. Em refereixo al llibre Mendel, el de los libros, de l'Stephen Zweig, que ha editat El Acantilado.
Sí, home, a més, Stephen Zweig és un autor que ja ha sortit a vegades en aquestes matinades on els llibres són els protagonistes,
Mira, us podria haver esmentat aquest llibre per parlar de les injustícies que va provocar la Segona Guerra Mundial, o l'hauria pogut triar per parlar de conceptes com memòria, perquè el protagonista té una memòria enorme, o concentració, té un gran poder de concentració, o també l'hauria pogut seleccionar per parlar dels meravellosos cafès de Viena i la seva importància en el món dels intel·lectuals europeus. Però us parlaré de...
Rosa, saps que cada setmana fas molt això de dir us parlaré, us podria parlar de... Perquè així és una retòrica... No, però està bé, és un truc que està molt bé perquè així... encabeixes moltes més coses en aquest paquet que és tan immens que jo a vegades penso com aquesta dona, com s'ho deu fer per triar?
És per
ha de ser molt difícil.
És que una atmosfera, hem de crear una atmosfera així de misteri, no? Perquè tothom està molt expectativa.
Molt bé, m'agrada molt aquest recurs perquè veritablement en crees, Va, tornem al tema, aviam, de què ens parlaràs?
Us parlaré de com els llibres fan immensament feliç la persona que dona títol a aquest llibre, el Jacob Mendel, i alhora de com aquesta importància s'encomana a moltes altres persones.
Com el somriure, que també s'encomana, vaja.
Exactament. Aquest seria el cas d'un objecte que porta la felicitat més absoluta a un home que en realitat porta una vida grisa, anodina, bé, tampoc no tant, una vida normal, simplement.
Ah, i qui i com és el protagonista del llibre, Rosa?
El Jacob Mendel és un llibreter de vell que s'asseu cada dia des que obren fins que tanquen el cafè Gluck, un cafè que és a Viena, que és en homenatge al gran compositor, i sempre s'asseu a la mateixa taula i es posa a llegir. Ell no té botiga perquè en realitat no ha aconseguit els permisos reglamentaris, però és que no la necessita perquè ell és com la seva pròpia botiga. Les persones no li interessen i de totes les passions humanes, potser l'única que té és la vanitat perquè ell sap que és un cas únic a Europa o gairebé més que a Europa. Mendel no fuma, no juga, no li interessen les dones.
Sens dubte és un personatge molt peculiar, Rosa.
Molt. Els vienesos, des d'estudiants fins a professors universitaris, hi van per preguntar-li sobre l'existència o no d'un llibre, sobre quins llibres necessitaríem per tractar un tema determinat, i arriben cansats de voltar per biblioteques biblioteques, per llibreries. Ell és l'última esperança. Ell és com un ordinador actual, no com un processador de dades, i comença a dir els llibres que aquest necessita el seu interlocutor. Rumia si els té, si els pot aconseguir, recorda si hi ha diferents versions i fins i tot moltes vegades diu el preu.
No l'hauràs anat a veure tu una vegada, que aixeca
Mendel? Per fer aquesta secció a mi m'aniria molt bé, Mendel, sí. Perquè t'adonis de l'amor que té pels llibres aquest home. Diu que quan té un llibre valuós a les mans, perquè recordeu que ell és un llibreter de vell, per tant també en compra, Mendel significa el mateix que una trobada amb una dona. Ell fa aquesta comparació i diu: aquells moments eren les meves nits d'amor platònic.
Caram, sí. Aquesta comparació em sembla molt aclaridora per adonar-nos de com és aquest personatge i també de la magnitud de la seva gran passió.
I un apunt final, el Mendel és un home tan savi que els grans col·leccionistes i fins i tot el fundador de la Universitat de Princeton intenten convertir-lo en conseller, és a dir, llogar-lo i comprador de la biblioteca perquè els compri els llibres, però no ho aconsegueixen perquè ell el que vol és seure en aquell cafè, llegir i, si hi va algú, doncs aconsellar-lo.
Ell només vol viure de la lectura, vaja. Exacte. Sens dubte. Està clar que els llibres omplen la vida d'aquest home.
Molt.
On el trobem?
Mendel, el de los libros, de Stephen Zweig, a l'Acantilado, en una traducció esplèndida directament de l'alemany, de la Berta Vies Mahou.
Ara veig aquí un canvi radical de tema,
radical, de llibre, d'estil. A tu aquest llibre t'encantarà, Maite, perquè canviem d'estil per fer front a la vida, Maite, als maldecaps, a la feina quotidiana. Us vull recomanar un llibre molt desenfadat i que us farà somriure. A mi m'ha fet riure molt i a mi em costa riure, la veritat. És un llibre que parla del valor de l'amistat, de les amigues, de la importància dels petits detalls, de l'atenció que s'ha de tenir a l'hora de cuidar les relacions afectives, dels maldecaps, dels fills, dels xantatges dels fills, un llibre que parla d'aquest model de minyona, mare, esposa, filla i gran professional en què viuen moltes dones al voltant dels 40 anys.
Uf, quina complicitat, eh?
Un moment vital en què, per sobreviure, moltes vegades, Maite, hem d'aparcar els nostres complexos.
Doncs sí, la veritat és que està molt clar això, eh? No, de vegades no ho tenim tan clar, però sí. M'ha agradat per això, eh? Això de minyona, mare, esposa, filla i gran professional que acabes de dir, sobretot, sí. Tot plegat, aquest pack, perquè sovint les dones han de fer tots aquests papers de l'auca. Hem de fer, vaja.
Hem de fer. El llibre en qüestió és 39+1 i el subtítol és molt aclaridor, l'edat en què una dona sap que l'home de la seva vida és ella mateixa, de la Sílvia Soler, una autora de Figueres, companya, editat a l'editorial Columna, una autora que ha escrit també moltes novel·les de caràcter potser més seriós, no? El son dels volcans, Mira'm els ulls, El gust de ser mare, on va recopilar textos propis i d'altres sobre la maternitat, i l'últim, molt recent, Petons de diumenge, que, com saps, Maite, va guanyar el Premi Prudenci Bertran a 2008.
Exactament, i crec recordar més, Rosa, que Petons de diumenge també tractava de... Vaja, bàsicament anava de les petites revolucions personals que milers de dones, autèntiques heroïnes quotidianes, van haver de dur a terme en aquest país.
Exactament.
En una altra època i en unes altres condicions, també,
sí,
esclar.
Sí, el tipus de novel·la seria diferent. Aquest 39+1 és una novel·la que desprèn molt d'humor, que riurem molt, per tant, és una mica diferent, però seria la mateixa temàtica.
Sí, doncs aquests llibres amb els quals també tenim aquesta mena de complicitat,
sí,
perquè ens hi podem trobar
i
reflexades.
Tant.
I bé, qui és la protagonista, però?
La protagonista d'aquesta novel·la, el 39+1, es diu Ilia, és una dona amb una feina apassionant, té 3 fills, un d'adolescent i 2 nenes més petites, un exmarit, un marit, les sogres respectives, els pares, germans, amigues íntimes. Diu que també té uns quilos de més i unes arrugues, aquelles arrugues que comencen a sortir. Dius, i com és això, no?
Sí.
La tesi de 39+1 és que a aquesta edat ja no cal seguir la moda, ni ser políticament correcte, ni tenir un cos increïble, ni demostrar a cada moment que ets una superdona capaç d'arribar a tot i a tothom. A 39+1, Maite, és una reflexió desacomplexada i, sobretot, i això és molt important a la vida, amb molt d'humor.
Ai, això és el que ens falta moltes vegades. Jo me'l vaig llegir fa temps i m'ho vaig passar molt bé, però em sembla que me'l tornaré a llegir.
Rellegim-lo,
que hem de recuperar algunes cosetes que se'ns obliden.
Exacte.
Has dit que la trobem a Columna?
A Columna, igual que els Petons de diumenge.
Molt bé, doncs a la Sílvia Soler, que també és una bona companya i que ha fet totes aquestes obres. Algunes molt diferents,
molt
però
diferents,
també...
però totes interessants.
Molt interessants. Rosa Maria, com sempre, interessants també aquestes obres. Ens falten hores i temps per llegir totes aquestes coses, eh?
Se'ns acumula, però vaja, a poc a poc.
Molt bona setmana,
igualment,
bon cap de setmana.
Gràcies.
També.